TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga.
És un cotxe sense volant. Semblava una tragicomèdia.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha perdut a Almeria 1-0 en un dels pitjors partits de la temporada. El gol l'ha fet El Bilal a l'equador de la primera meitat. Després el Barça ha tingut poca operativitat en atac, ha fet poca cosa en atac, s'havia fet molts canvis, però el Barça només ha fet un xut entre els tres pals, si no em corregeix el Carles Domènech. El Barça podia deixar avui el Madrid a 10 punts, però el Madrid ha retallat a 7 la distància a la Lliga en aquesta jornada. Ricard, què t'ha agradat?
La irrupció final de l'Arcón i Paulo Torre en un dia absolutament discret i mediocre de l'equip, sobretot des del punt de vista competitiu a la primera part, i a la segona part per falta de claredat ofensiva. Veure jugadors joves que apareixen en un moment de tensió a un partit com aquest, sense gaire minuts de competició, sense oportunitats, i que s'hi rebel·len i que demanen la pilota i que hi volen participar, i a més amb relatiu encert, és una alegria. Hem vist Pablo Torre participar entre línies, assumir certs riscos, sempre d'intentar fixar un dos contra un, primer per jugar amb Lewandowski, per jugar fora, i hem vist a l'Arcón, que ha fet l'únic xut entre els tres pals del Barça avui a Almeria, avui, després de fer una jugada on ha encarat i ha provocat una falta. És a dir, totes les accions que ha tingut d'atac a l'Arcón han estat positives. És veritat que l'Arcón després ha passat a jugar dintre, primer ha començat per fora, Ferran per dintre, ha canviat, Ferran ha acabat a la banda esquerra i l'Arcón com a acompanyant de Lewandowski, però insisteixo, ha carregat la cama molt ràpid en aquella rematada entre els tres pals que ha aturat Fernando. L'hem vist també amb un retorn orgullós després d'una pressió. Bé, és un noi de 18 anys que ha complert absolutament amb aquests minuts. Ja sé que això avui és una qüestió de desesperació i no marcarà un punt d'inflexió que ells creixin, diríem, en el rànquing de la plantilla per tenir més minuts, però sí que destapa i despulla avui l'actitud dels titulars i fins i tot dels que han tingut minuts sense ser titulars. Sempre veure gent jove que respon en moments de dificultat és una alegria i una pista que no podem perdre. Una pessigada de dir, si cal mirar avall, cal mirar avall. Si cal mirar la Masia, cal mirar la Masia. Xavi ho va fer fa un any per obligacions del guió, doncs ara potser podria fer-ho sense tantes obligacions.
Sobre què tens dubtes?
Sobre l'organització ofensiva de la segona part. Crec que hi ha una cosa positiva, que és que Xavi ha volgut fer coses. Ha vist que l'equip no estava bé, que el partit se li escapava, i no s'ha mostrat impassible. És a dir, ha volgut intervenir-hi i ajudar l'equip a apropar-se més a l'àrea rival. El que passa és que tinc dubtes sobre el procés, no? El Barça ha passat el descans del quart a mig al tercer davanter amb l'entrada de Rafinha per Kessié. Després han fet entrar Araujo i Marcos Alonso per jugar amb tres centrals. No han sabut els migcampistes gairebé si era un quadrat o era un romba. Hem tardat alguns minuts en ajustar el Busquets, Sergi Roberto, De Jong i Gavi. Quan més o menys ho teníem ajustat, però no gaire, de manera gaire clara, han entrat Pablo Torre i Alarcón per acabar jugant amb tres migcampistes i quatre davanters. El segon davanter gravitant al voltant de Lewandowski, però sense gaire sentit, perquè és una situació que el Barça no ha afrontat. Ferran ha començat aquí, però com no s'ha sentit, crec, còmode, ha anat a buscar la banda esquerra i ha acabat Ángel Alarcón en aquesta posició, amb Araujo gairebé com a tercer davanter a partir de l'últim quart d'hora. O sigui, decisions que puc valorar bé des del punt de vista de la intenció, de la voluntat, però no tant des de la desesperació. O sigui, ha d'haver-hi també un punt d'equilibri i d'ordre. No sé si Araujo calia que un quart d'hora o 10 minuts abans d'acabar el partit s'hi presentés a l'àrea, si Xavi havia decidit que Lewandowski i un segon, fos Alarcón i Ferran, ocupés aquests espais. Acumular futbolistes en aquesta zona no sempre és la millor solució, sobretot contra un equip que ha tancat amb un bloc tan baix, que només ha jugat la segona part per defensar-se. Hem tingut molt poca amplitud, Rafinha ha anat cap a dintre massa sovint, l'equip no ha interpretat bé allò que Xavi ha intentat, i han estat, diríem que intents tan desesperats com gairebé amb poca convicció, no? O amb poca amb poca intenció, més amb la necessitat de fer alguna cosa que no què s'havia de fer. Tinc alguns dubtes sobre el valor de les decisions, no sobre la necessitat, que jo crec que Xavi ha interpretat bé.
I què és el que no pots entendre?
Que l'equip no surti al partit avui com un dia clau i especial. No puc entendre-ho, li demano, si us plau, al Bernat Coll si em pot tornar a repetir aquestes derrotes encadenades o resultats encadenats a Europa Lliga.
Mira, contra l'Eintracht de Frankfurt, després de caure contra l'Eintracht, va perdre el Barça contra el Cádiz la jornada posterior. Aquell mateix any, quan el Bayern el va eliminar automàticament de la Champions, va empatar contra Osasuna 2-2. Aquest any, quan va empatar contra l'Inter, el partit després va perdre contra el Madrid 3-1. Aquell dia, el dia de l'Inter, però no era automàtic, però sí pràcticament l'eliminació. I si anem un pèl més enrere, fins i tot fa dos anys, el dia del PSG, a vuitens de final, quan no t'eliminen, però pràcticament a l'anada dels vuitens de la Champions, que perd 1-4 al Camp Nou, el dia després va empatar contra el Cádiz 1-1.
Bé, la qüestió és que les últimes eliminacions europees han portat sempre un mal resultat de Lliga posterior, i això no és una casualitat, això demostra la fragilitat i la tendresa encara mental d'aquest equip. Ara bé, la d'avui fa més mal, perquè venim d'Old Trafford, de Manchester, d'entendre que aquella competició podia no ser prioritària, que la Lliga era l'absoluta prioritat, que el Madrid ahir punxa, que jugues al camp de l'Almeria. O sigui, es barregen moltes coses com per no entendre que avui l'equip ha de sortir amb una intensitat més que el rival. Xavi ha fet canvis a la línia del darrere. No sé si els jugadors que han aparegut des del vestidor, des de la banqueta, des de la segona unitat, han fet aquest pas endavant. I els jugadors que han actuat, que ja ho havien fet a Old Trafford, no sé si li han donat el valor al partit. La primera part el partit ha estat cantat abans que passessin les coses. O sigui, l'equip ha entrat sense intensitat, perdia duels, arribava tard a les zones. Si a l'Almeria feia un gol, la cosa es complicava. L'Almeria fa un gol, la cosa es complica. El Barça acaba sense ajut a porteria els primers 45 minuts. Ho intenta la desesperada, com ja havíem dit a la primera part, que passaria a la segona part, perquè després vols córrer, després d'haver concedit 45 minuts, i finalment, amb un xut entre els tres pals, ni tan sols empates. El Barça ha perdut aquest partit perquè l'ha perdut ell, des de la seva entrada al camp. No ha posat les coses al lloc com les havia de posar, ni li ha donat el valor que tenia aquest partit. I no ho entenc, després de la xerrada de Xavi, després de les rodes de premsa de Xavi, després de focalitzar la Lliga. El partit d'avui era determinant per marcar la prioritat de la Lliga, encara més si el Madrid punxava. Doncs aquest dia no és un problema tant dels 7 punts, sinó de l'oportunitat perduda.
Ara que dius això i parles tant de Xavi, acaba de sortir a Barça TV i ha fet una primera valoració ràpida d'aquest partit.
Espera, arriba a la sala de premsa. Després la guardes per si és molt, si és gaire diferent del que dirà Xavi aquí a la sala de premsa.
Ricard, com vulguis.
Bona tarda, Xavi.
Bona tarda.
A la primera part, et volia demanar per la primera part, que és la que marca el partit i us complica la vida de cara a la segona. La sensació és que demanaves a l'equip com intensitat o concentració o mentalitat. L'Eric ha reconegut que el descans es hagi insistit en aquest tema. Les últimes quatre eliminacions europees han portat un mal resultat de Lliga tres dies després. Et preocupa la reacció de l'equip avui després... d'on venim després que el Madrid ahir punxés, després de la situació que es produïa avui d'oportunitat a la Lliga?
Bé, més que em preocupa, m'emprenya molt perquè era un dia per donar un cop, no definitiu, però un cop important a la Lliga, i crec que hem fallat, no tenim excusa. Per mi no tenim excusa avui, cap ni una. Crec que no hem mostrat intensitat, no hem mostrat ganes de guanyar, i això és el que més em preocupa. Això és el que més em preocupa. Després es pot jugar millor, pitjor, si sempre els dic que podem fallar. Si podem fallar, sóc el primer que fallo. Però mostrar aquesta passió i aquesta ànima, i a la primera part avui ens ha faltat. Ens ha faltat. Jo no poso cap excusa. que hem fallat, demanar disculpes a l'afició, perquè avui era un dia, a part que ho havíem parlat, que és assenyalat, que el Madrid punxa ahir i nosaltres no podem punxar de cap manera. I perdem una oportunitat d'or, per mi d'or. I per guanyar aquesta lliga hem de canviar la passió, les ganes, la il·lusió, i que fa 3 anys que no guanyem una lliga. Per això jo, des del meu punt de vista, no he entès la primera part. I els he dit el descans, però bé, hem de ser honestos, hem fallat. Potser hem notat també el cansanci dels viatges i del desgast europeu, potser també la davallada de l'eliminació, però bé, ja hem de canviar el xip, hem de canviar el xip. Si volem guanyar la Lliga i la Copa, hem de fer moltes més coses.
Marta.
Hola, Xavi, aquí, Marta Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1. Per tot això que dius, què ha fallat? El missatge cap als jugadors no estava prou clar, ells no han entès el que significava l'oportunitat d'avui. Com expliques aquesta manca de reacció i aquesta manca d'actitud que ara descrius?
No, d'actitud no, cuidado. D'actitud no, nosaltres volem guanyar, però hem de mostrar més ganes, més il·lusió. Si avui era el dia perfecte per no fallar, era el dia ideal, i no és que culpi a ningú, em culpo a mi mateix, soc el màxim responsable, i el que no vull és dividir aquí que els jugadors, mai ho faré, que hem fallat i demanem disculpes a l'afició, perquè és que avui no es podia fallar. Res més, a partir d'aquí a fer autocrítica, a aixecar la gent, l'ànim, i per sort portem un coixí important encara, de 7 punts, que hem fet les coses molt bé fins ara i que costarà guanyar la Lliga, però hem de canviar el xip ja, a partir de demà.
Buenas tardes, Xavi, Alfredo Martínez, Radio Estadio de Acero. Es preocupante esta dinámica en la que habéis entrado y sobre todo, ¿cómo puedes explicar que un equipo que tiene una oportunidad de oro de dejar media liga sentenciada le falte intensidad en un momento tan clave de la competición? ¿Qué explicación le das a la falta de actitud con la que ha salido o de intensidad con la que ha salido el equipo y ha regalado la primera parte? ¿Cómo puedes explicarlo?
Pues porque hay una Almería que se está jugando la vida, que seguro han empezado la jornada en descenso, y ellos han puesto la intensidad que requería para la Almería, y nosotros nos ha faltado esa intensidad, esa pasión para ganar el partido, ¿no? La segunda parte creo que ya se ha visto de otra manera, otra cosa, pero ya era tarde. Ellos han defendido muy bien, han estado muy bien en el área, han sacado balones espectaculares, los centrales muy bien, se han juntado y han competido, y nosotros la primera parte no lo hemos hecho, así que hacer la autocrítica y a partir de mañana ya a cambiar el chip otra vez. No queda otra.
Hola, Xavi. ¿Qué tal aquí?
Hola.
Raúl Fuentes de Radio Marca. Hubo eliminaciones en Champions y en Europa League esta temporada, pero ¿es la tarde en la que te vas hoy más decepcionado de todo el curso por todo cómo ha ido también el fin de semana y esa oportunidad que hablas?
Sí, de la primera parte sí. De la primera sí, de la segunda no. Yo creo que en la segunda lo hemos intentado, no nos ha dado, pero lo hemos intentado de todas las maneras. Al final hemos mostrado fe y pasión en la segunda parte. En la primera creo que no ha sido suficiente. Por eso sí, me voy enfadado. Creo que ha sido la primera parte el peor partido de la temporada, justo cuando no debíamos fallar.
Hola, Xavi, ¿qué tal?
Hola.
Adrià Alberts, en directo para el carrusel de la SER y Moguts de SER Catalunya. Tú sí que has puesto la pasión en la banda, te han mostrado hoy la quinta cartulina amarilla. No sé si es algo que tú, haciendo autocrítica, crees que debes corregir o si es que los árbitros quizás te sacan amarilla con mucha facilidad.
No, también es culpa mía que estoy compitiendo y que muchas veces protesto cuando no debo protestar, pero nada, más parte del juego, para eso están las amarillas. Y cumpliré sanción el próximo partido y sin más. Empiezo de cero otra vez.
Hola, Xavi. Elena Condis de la cadena COPE. Dices que hay que cambiar el chip, ya es la segunda derrota consecutiva.
Sí.
La segunda en Liga en toda la temporada. ¿Cómo puedes levantar ahora el equipo de cara a este partido de Copa contra el Madrid en el Bernabéu?
No, ahí nos levantaremos, claro, hombre, competiremos. Hay que competir, pero que no va a ser fácil. Que la gente ve que vamos a ganar la Liga de manera sobrada, para nada, nos va a costar mucho ganar títulos, nos va a costar, ya nos costó la Supercopa, tuvimos que ser mucho mejores que el Real Madrid para ganarles, y estamos compitiendo contra el Real Madrid, que es el actual campeón de Champions y el actual campeón de Liga, por lo tanto va a costar, la gente, sí, somos el Barça, pero nos va a costar, y hay que ponerle pues más pasión, más intensidad, más ritmo, sobre todo hoy en la primera parte, que nos ha faltado. Esta es la lectura del partido que hago, ¿no?
Bona tarda, Xavi.
Bona tarda.
Laura Brugués, de TV3, en directe del Gol a Gol d'Esport 3. Deies a la primera resposta que no hem demostrat tenir ganes de guanyar. Quan es va perdre el Bernabéu vas dir que el Barça havia de prendre a base de castanyes.
Sí.
Avui com qualificaries aquesta derrota?
Per mi, sí, una decepció gran, perquè no podíem fallar. Avui no era el dia per fallar, i més perdre. Al final no traiem ni un punt. Llavors decepcionant, però sobretot la primera part. La segona, doncs al final ho intentes, hi van, els jugadors veus que tenen la passió per guanyar, però la primera part pràcticament ha sigut la pitjor de la temporada, diria.
Última pregunta.
Xavi, aquí Laia Cervelló de Atlètic. Has dit que la segona part ha estat una altra cosa. Jo volia preguntar-te per Pablo Torre, feia uns partits que no el vèiem. Què esperaves que pogués aportar a l'equip i com l'has vist? Gràcies.
Bé, Pablo és una alternativa, igual que l'Àngel que ha sortit al final. Al final hem jugat a l'atac, hem canviat de sistema, hem intentat el 3-4-3 ja, i posant el Ronald inclús a l'atac, hem arriscat tot, i Pablo ha estat bé, ha entrat amb ganes, ha entrat amb la il·lusió, centrades de pilota parada, centrades i associació amb el Robert buscàvem per dins, però bé, no, ho hem intentat de totes maneres i no ha pogut ser.
Bé, gràcies, bona nit.
Doncs, Xavi, que ha donat les seves explicacions, jo crec que tenim molt per desenvolupar en aquest tercer temps, el dia que el Barça ha perdut contra l'Almeria 1-0.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ara, amb el RAC, et protegim siguis on siguis. A casa, de viatge, mentre fas esport o quan vas en cotxe, moto, bici o patinet. Estem al teu costat les 24 hores del dia. Perquè el RAC és assistència a qualsevol lloc i en qualsevol moment. Festa del RAC des de només 41 euros l'any.
RAC. I som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Doncs s'ha intentat reaccionar, però no s'ha pogut. Què et queda del partit, després d'haver sentit Xavi amb les seves declaracions?
Bé, del partit una enorme frustració, perquè quan l'equip ha volgut posar-hi l'empenta necessària li ha faltat futbol, que tampoc és el primer dia que ho veiem. Jo, la veritat, més enllà de que l'equip hagi pogut no sortir amb el to necessari, que Xavi primer ha carregat fort i després m'ha fet la sensació que feia un pas enrere com si no volgués molestar no sé ben bé qui, perquè clar, si tu dius que estàs emprenyat perquè no hi hem posat el que havíem de posar i després et pregunten si és un problema d'actitud i dius que no, jo haig de tornar a repassar el comentari de text, però vaja, el que em deixa més preocupat és que la llau de centrada sense cap sentit, és a dir, centrar s'ha de centrar, però centrar, el Barça ha fet centrades a posicions on no hi havia ni rematador, és a dir, ni possibilitat de ser rematada. No ho sé, d'un equip del nivell del Barça que aspira a guanyar la Lliga esperes una altra cosa. Jo crec que és molt, molt evident i molt manifest que a l'equip li ha faltat intensitat per jugar un partit que era crucial i ho enteníem tots, pel que veig a dins del vestidor també, però també li ha faltat molt, molt futbol. Hi ha d'haver algun recurs més contra un equip que es tanca que dedicar-se no a centrar, a bombardejar pilotes a l'àrea a veure si tens sort i cau alguna.
Producte de la desesperació, no?
Sí, però ens hem desesperat molt d'hora, Ricard. A la primera part ja centràvem. I a la segona, és que no recordo, segur que se m'han escapat alguna. No recordo. Mira, no, és de la primera part, una passada interior de Busquets que no ha controlat bé Lewandowski. Uh-huh. És a dir, a mi, jo ja entenc que contra una defensa tancada has d'obrir el camp i arribar a la línia de fons i centrar. Primer, la majoria de centrades no, ni s'acostaven a la línia de fons. Per tant, són molt més fàcils de defensar. Però segona, ho hauràs de combinar una mica, perquè si et dediques a centrar pilotes, aquesta estadística que ens donàveu abans del partit, que l'Almeria rep molts gols de centrada, collonut, però vaja, que tenen cap i cos per rebutjar pilotes.
A la segona part, si vols, hi ha 12 centrades i 23 passades verticals, que normalment aquí ajuntem tant les passades de mèrit, les passades des de la defensa, però que avui et puc dir que d'aquestes 23 tret d'una de Christian, si és que és defensiva, totes les altres són ofensives.
Doncs mira, em deixes parat, perquè jo hauria dit que n'hi havia moltes més de 12, però si són 12...
No, potser... 12 centrades són laterals, les altres són verticals.
Són
pilotes penjades a l'àrea.
D'acord.
O sigui, 23 i 12 podríem sumar.
Totes
aquelles centrades diagonals les pots incorporar al capítol de passades verticals.
D'acord.
Perquè hi ha hagut molta centrada de Jong, de Rafinha, no? Diagonals, que, no, que al segon pal que no hi havia gairebé ningú per rematar.
N'hi ha hagut una que és quan he pensat pleguem, una de Gavi que li cau una pilota rebotada a un lateral de l'àrea i Gavi, vull dir que passa per ser del més talentós que et quedava al camp, ha penjat una pilota al segon pal que no hi havia ningú i mira que el Barça al final ha acabat amb gent a dins de l'àrea i he pensat, és que ja juguem d'esma i així ni es pot jugar sense intensitat ni es pot jugar sense d'esma, vull dir, algun recurs més has de tenir per afrontar partits com el d'avui.
Jordi, com reparteixes la responsabilitat? Aquí què creus que és més de jugadors o d'entrenador, això?
Avui jo crec que entenen més els jugadors, però també crec que Xavi no se n'escapa, perquè estic bastant d'acord amb tu que tot el que ha intentat tocar, que és la seva feina a la segona part, no... o no s'ha acabat d'entendre o no ha acabat de sortir, però vaja, ha tocat peces, ha mogut el dibuix i a mi no m'ha fet la sensació que l'equip experimentés una millora evident. El que sí m'ha deixat per rescatar alguna cosa, igual que comentaves tu, ja que els sèniors no funcionaven, doncs escolta, els júniors, jo encara ho hauria fet abans, però...
Sí, potser sí, eh?
Potser no tant el cas de Pablo Torre, però el cas de l'Arcón, que ha vist mitja Europa des de la banqueta, doncs escolta, si ens l'hem convocat i els davanters que sèniors no tiren, doncs els júniors, i així... Jo amb això no...
Bé, com va fer Xavi sempre, la temporada passada, amb Ilias, amb Pedrola...
Sí.
I com,
és veritat
com
ho va
fer... Quan la necessitat era absoluta,
clar.
Però...
Bueno,
bé, però ho va fer.
Sí, no? Sí. No, sí, amb això... Jo ja entenc que si tu
i ara
tens...
s'ha endut Àngel Alarcón, vull dir que...
Sí, que sí. Jo el que deia de l'Alarcón és que portar-lo per portar-lo no. És a dir, si l'has de portar és perquè creus que pot jugar en algun moment, cosa que hem vist avui. Si creus que no jugarà... Per anar un tio més a la convocatòria no té cap sentit. Bé, jo...
Bé, Arnau Tena s'ha llevat a les 4 del matí per venir com a tercer porter. Vull dir
això
que
és...
Aquestes coses...
I segons expliquen, ha vingut sense responsable del club al seu costat.
Ah, ha vingut sol, eh?
Sí.
Està bé. Doncs ara és que tenim molts temes oberts com per entrar...
També et dic que tampoc seria avui el dia d'obrir-lo, però jo... Potser he vist 30 anys de futbol fins a la pandèmia que els equips portaven un porter suplent i ara sembla que no puguin viure sense dos, però que efectivament no seria el tema del dia.
Bé, dues derrotes seguides, la primera derrota de la història contra l'Almeria, en el pitjor moment probablement, bé, no sé si en el pitjor moment possible, però en el pitjor moment del que estem vivint, perquè després d'Europa avui, posar-te 10 punts et posava les coses a lloc i no.
Mira, més que els punts, perquè clar, és veritat que avui posar-te 10 evidentment no és el mateix que posar-te 7 i menys quan el Madrid acaba el partit d'ahir pensant que se li ha escapat la Lliga i resulta que acabarà la jornada havent retallat un punt, és a dir, d'alguna manera els has donat aire, igual que li has donat aire a un equip que venia d'encaixar-ne 6 a Girona i li has permès jugar mitja hora ell sol. Però a mi m'amoïna més la incògnita encara no resolta, perquè de moment estem calcant el mapa de l'any passat, que és que has anat trampejant quan ha estat sancionat Lewandowski, quan ha estat lesionat Dembélé, però torna a no ser-hi Pedri i l'equip té una superficialitat futbolística que espanta. Jo em nego a creure que passes de jugar raonablement bé a futbol a semblar un equip de tercera ref perquè falta un jugador. És a dir, segur que hi ha alguna explicació més que a mi se m'escapa. Però és preocupant i no tens gaire temps perquè dijous ve el Madrid.
No, és que... Correcte. És que el Madrid s'ha trobat a set punts després de dues derrotes... O sigui, a set punts després de dues derrotes seguides del Barça i ara has d'anar a visitar el Bernabéu amb la sensació que tindran que si et poden pentinar et fan el triple mortal, En una setmana et fan la tercera derrota i després a recuperar-te. I amb un equip tan feble mentalment com s'està mostrant el Barça, pel Madrid el partit de dijous és la Copa i la Lliga en un partit. La Copa i les possibilitats de Lliga. Però això serà dijous.
Sí.
Costa, el millor.
Uf, buah, em quedaré amb De Jong.
Gràcies.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Quin orgull! Tenen qualitat, juguen en equip, aposten pel talent de casa i fan un món millor.
I tant! Com ser del Barça no hi ha res.
El Barça? No! Si jo parlo de Solideo, plaques solars d'alt rendiment, instal·ladors propis i acompanyament en tot el procés.
De veritat? I què hi guanyes tu?
Doncs més del 50% d'estalvi en la factura de la llum. Sens dubte, Solideo, sempre el meu equip.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
El tercer temps de la TDT per desenvolupar tot el que hem viscut avui, perquè hem viscut moltes coses. Garriga,
hola.
De Washington, que hem triat un partit que són els que t'agraden a tu. Han superat el Madrid i aleshores ens plantem amb la situació de dir o cop definitiu a la Lliga o tampoc no passa tanta cosa, no? Només t'han retallat un punt.
Si no, sí, numèricament només han retallat un punt. I si guanyaves en sumaves dos més, que tampoc és que facin tan gran la diferència.
Com estàs? Però...
doncs molt decebut.
Com Xavi,
no ho sé si com Xavi, perquè
bé,
estic decebut...
que està molt emprenyat textualment i molt decebut.
Doncs llavors estic com Xavi. Perquè, a més, ja ho arrossego de dijous una mica, perquè les excuses...
sí?
Home, les excuses aquestes que vaig sentir de la gent que coneix bé el vestidor... Sí. No, és que no estan gaire emprenyats.
Sí.
Bé, és
aquí,
que
el tercer
no molesta...
temps... El...
Per això,
bé,
per això...
Bé, Garriga, bé.
Per això, és que us estava escoltant, tornant cap a casa, i jo pensava... Ah, va, collonut, perfecte, doncs llavors això anirà com un tret, però... O sigui, això és allò que feia cada any el Madrid quan quedava eliminat de la Copa al gener. No, és sí. que la Copa els molesta i així s'entren en la Lliga. Sí, i tampoc guanyaven la Lliga. I era ridícul. Doncs el Barça, si fa això, també és ridícul.
Va, un
i
moment,
encara
però,
és més ridícul si avui fa això.
M'agrada que comencis per aquí, Garri, perquè això podia significar també venir avui a Almeria i tancar gairebé la Lliga.
Clar,
no?
Clar, és que si avui
vens
aquí
i guanyes 0-6...
Clar, si avui guanyes aquí 0-6 amb 4 gols a Lewandowski, dius, hòstia, ojo, bueno, doncs anirem al Bernabéu, i en canvi vas al Bernabéu pensant, hòstia...
Sí, podies anar al Bernabéu amb mitja Lliga o 3 quarts, perquè clar. Aquí la TET era més 3 quarts de Lliga empaquetada per jugar-te la Copa, i ara vas perquè el Madrid no t'obri la Lliga i la Copa, perquè...
Clar.
Amb la capacitat mental competitiva del
aquí,
Barça.
Aquí.
Tu ja has parlat de la caiguda de l'any passat després de la derrota contra l'Eintracht, i a mi també em fa una miqueta de por vist
no,
el que
no
he
vull,
vist avui.
És a dir, jo no vull ni pensar-hi, però ara imagina't per aquelles coses de la vida que tu vas dijous, no, és dimecres al Bernabéu?
Dijous.
Doncs vas dijous al Bernabéu i perds, que pots perdre, 2-0... Hòstia, aquest final de la temporada, que havia de ser de certa calma i de d'il·lusió, es converteix ja en una tortura. I aquesta tortura encara l'hem facilitat dient no, és que ens ha anat... No, doncs no, doncs fatal dijous i fatal avui i s'ha de fer un cop sobre la taula i em sap molt greu, però això ho ha de fer l'entrenador.
Ja, però és que aquests cops sobre la taula...
Doncs no sé com es fa,
Bernat,
ni qui l'ha de fer.
Jo començaré per la part positiva. Jo crec que el Barça continua... Sí, jo crec que el Barça continua sent claríssim favorit a guanyar la Lliga, sí. I no tinc arguments de pes encara com per pensar que la Lliga està, ni tan sols està en perill, perquè jo crec que el Madrid té una batalla també important a la Champions, més enllà que el Madrid... està aquest any com està, i per tant, la derrota d'avui numèricament, en fi, trobo que té un efecte regular, no relatiu, vull dir. Però el partit d'avui és una gran demostració d'incoherència respecte a un discurs uniforme, unànim, generalitzat i oficial que s'ha llançat des del barcelonisme o des d'un sector del barcelonisme després de l'eliminació de l'altre dia.
Ja, però és que jo és propaganda, no? Jo és propaganda.
Sí, però
Bernat, un sector del barcelonisme, no, des del vestidor.
Des del vestidor. Des del vestidor
i per tant, a una part del barcelonisme.
I per tant, suportat per tot un sector del barcelonisme que segueix un discurs oficial i que s'ha convençut o ha volgut convèncer que quedar eliminats de l'Europa League, encara que fos contra el Manchester United, era un mal menor, no passava res, estem creixent, bla, bla, bla. Aleshores, vens aquí, jo he dit la frase inicial, mira, te la vaig a repetir.
Sí.
Tu m'has preguntat, què esperes avui?
Sí,
espero
sí.
veure un Barça exigent i inconformista. Si caure a l'Europa League es veu que no és un drama, que avui es noti.
Justament doncs, el que hem vist.
Doncs no s'ha notat, tot el contrari. És a dir, si tota la... parrafada que ens foten, perquè allò de Manchester no passava res. Resulta que vens aquí i fots el ridícul amb l'Almeria, doncs...
Tu, vosaltres calla, creieu que no això diguis. Pot tenir una relació directa? És a dir, que el conformisme hagi generat falta d'atenció després de l'eliminació? Sabeu el que vull dir?
Sí.
Doncs ajudar no ajuda, segur.
És possible.
És veritat, sí, perquè no sé si aquest component no de ràbia amb el que surts a jugar el següent partit després d'una decepció, doncs segurament no estava instal·lat al vestidor, perquè les derrotes fan mal, això és innegable. Ningú crec que pugui dir que la derrota a Old Trafford i l'eliminació de l'Europa League se celebrés a dins del vestidor, perquè això, vaja, jo no vaig veure-ho, però això és mentida.
Però la sensació és que no es va lamentar.
Però no és una gran decepció, no és... Exacte, sí, estic d'acord amb tu.
I quantes vegades has dit, Ricard, allò que el Barça no és un equip, però és que no ara, de molt temps, incapaç de connectar, desconnectar, desconnectar, a voluntat. No, el Barça, és més, és que històricament, el Barça, quan ha guanyat, per exemple, les Champions, és quan ha guanyat també la Lliga, és a dir, són temporades on tot va cap endavant, i això de no, ara l'Europa League ens fa nosa, anem a per la Lliga. Però si va empatar el Madrid.
Però això era una excusa, Bernat, després de l'eliminació.
Sí. Bé, però era una excusa, bé, Xavi, però
que ja estava prefabricada.
Vas fer rotacions.
Sí, prèviament, prèviament construïda. Ho vam parlar el dijous a la nit, ja, no? Tots els missatges després d'una eliminació, a més Xavi acostuma a ser molt positiu i encara que és un tret de la seva personalitat i cadascú té la seva personalitat, és molt positiu, o sigui, no és aquell tipus de persona que s'enrabia i pensa que no positivitza les coses que li passen al seu equip. A mi avui em sap greu perquè no s'ha vist un equip amb gana ni amb ambició, ni amb la sensació i la certesa de tenir l'oportunitat de deixar la Lliga, no diré mig sentenciada, però gairebé.
Però Xavi avui no ho ha positivitzat, avui, Xavi.
No, avui no, deia el dijous, el dijous.
Ja, avui com l'heu vist?
Crític, sí. Ha anat més a menys, no, per això?
Sí,
s'ha frenat. Tot i que després és una mica incongruent, perquè ell parla, li parlen d'intensitat i ell diu que no, que és de passió i que...
No, d'actitud, li ha negat l'actitud.
I al final això és el mateix, i estem parlant tots el mateix.
Però actitud, ell ha volgut deixar clar que no estava dient que els jugadors no hagin volgut, sinó que no han posat el que havien de posar.
Però els jugadors segur que els hi ha faltat una mica d'activació, d'energia, de passió. Estic convençut, perquè això es notava quan comparaves les seves accions amb les de l'Almeria.
Els primers 10 minuts ja s'ha vist.
Sí,
si és que,
sí, però...
Si és que jo m'he cansat de... O sigui, m'he cansat de mi mateix.
Quan Busquets es queixa amb Xavi perquè la confiança fa fàstic i es reboten i discuteixen amb el partit en joc, potser és perquè els jugadors no han rebut solucions perquè el partit no sigui tan incòmode i no simplement de si una funció, o sigui, vagi en funció del seu moment, de la seva inspiració de fer un bon control o una bona passada.
No ho sé. Jo avui podem parlar-ne. Jo apunto als jugadors. Jo no sé si el missatge de Xavi els ha ajudat, els ha animat o els ha pessigat prou, i tinc el dubte, per això us ho preguntava, sobre la relació del tampoc no passa tant, o sigui, de trobar lògica la derrota, entre cometes, a Manchester i la sensació que, doncs, ara ens centrem a la Lliga. Això, aquí tinc dubtes sobre la relació, per això us ho preguntava, però avui jo crec que això és de futbolistes. O sigui, l'entrenador pot ser molt pesat, però, i potser si és pesat aconsegueix evitar això, però com que no sé quin és el missatge de Xavi o quin ha estat, el que sí que sé és el comportament dels jugadors. Hi ha hagut un moment en aquesta escena, Xavi, que Gavi s'ha girat cap a Xavi i li ha dit que calma. Sí, com dient, potser n'estàs fent un gramassa. I no n'estàvem fent un gramassa, ni Xavi ni els que estaven veient el partit. Vull dir, els jugadors tenien la sensació que allò ja
perquè
cauria...
Perquè Gavi tenia la sensació que ell sí anava a 100%,
exacte,
no?
És que amb Gavi jo crec que no, és l'únic que ja des del principi ha demostrat que la seva intensitat era màxima, per això en això et pots tenir raó, que ell no s'hi sentís, diríem, al·ludit, no? amb el que el seu entrenador deia. No sé, Bernat, el que no acabo de veure és per què deslligues la situació preocupant del que pugui passar al futur. Per què estàs tan convençut que el Barça s'aixecarà d'això?
Perquè és un partit, És un partit
perquè tu,
només.
Tu creus que és més una anècdota que no una qüestió que ens pugui, no, preocupar?
No tinc encara prou...
Però no ho has vist moltes vegades, això ja, Bernat, com per pensar com que... tenir l'alerta posada?
No, jo no dic que no haguem de tenir l'alerta, jo dic que 7 punts d'avantatge, amb un panorama que tindràs aclarit perquè no hauràs de jugar entre setmana a partir del mes de març, perquè no tindràs Europa League.
Sí, que això ens va molt bé.
Això va molt... No, però al final
sí, home, sí.
tens les sortides fora de casa que ja no són tan... Bé, després de veure el d'avui ja no sé què és més complicat. Bé, jo no dic que el Barça guanyi la Lliga amb 15 punts d'avantatge, però...
No, ja t'he entès.
Vull pensar que amb 7 d'avantatge, amb el que queda i amb el que hem vist fins ara, jo crec que encara no és moment de pensar, de dir, la Lliga se'ns escaparà.
No, el tema és si l'equip caurà.
No, i pel tema aquell que ja semblem també que cotorres d'aquell creixement, tot això, al final aquell creixement t'ha de portar a
hauries d'acabar cap amunt.
Clar, no viure que perquè la Lliga, clar, què passa? Que llavors si es guanya la Lliga ja està tot solucionat?
No, tens
clar,
raó amb això.
Perquè la Lliga segurament, és a dir, seria un drama històric i bíblic no guanyar aquesta Lliga. Per tant, jo dono per fet que el normal és que el Barça la guanyi, aquesta Lliga. Ara, si la guanyes rascant aquí, rascant allà, doncs l'any que ve estarem igual com érem al setembre gairebé. I llavors no avancem.
A mi el que em preocupa més és com baixa el nivell de l'equip exponencialment quan amb la baixa de Pedri. I això ja ho recordava abans el Ricard, que l'any passat, després de la lesió contra l'Eintracht, l'equip va anar avall i va passar el mateix.
També.
I no és només intensitat. Jo crec que avui hem vist que l'equip no sé quantes vegades han centrat, ho tindreu al laboratori, però és que no és el joc que el Barça ha de fer. Des de quan el Barça sap rematar bé les pilotes sense...
És que avui el Barça ha jugat malament. És que
12 no centrades i 23, perdona, Bernat, passades sí. Verticals a la segona part només, Carles? Sí. Sí, són 35 accions acabades així, perdona,
de recursos total.
No, exacte, que jo crec que la segona part que destaca Xavi, bé, la pot destacar des d'un punt de vista de volcar-se a l'àrea rival, però els recursos atacants han estat pobríssims.
Sí, sí.
A més, són uns recursos que el Barça no té... no té per la mà, no juga així el Barça. Ha acabat jugant amb 4 davanters, un dels quals era Araujo.
Sí, sí. Bé, però això ja és la segona part de desesperació,
sí,
pel que tu has fabricat a la primera. A mi em preocupa
sí,
més.
Sí, però no has tingut un pla per... O sigui, ho ha intentat Xavi, però no ha donat fruits. O sigui, tots els canvis de posició...
Ha mogut.
Ha remogut, però no ha tingut efecte.
No
ha generat una inestabilitat defensiva per l'Almeria.
Doncs algú ara... Digues. Acaba, perdona.
No, tira. Jo després fes la pregunta.
És que jo ara, veient el que ha passat avui i com aquests llums d'alarma que es poden encendre amb la Lliga, ara vaig a dir una cosa bèstia. Jo, la Copa...
Sí, ens anirà bé perdre la Copa, però la Lliga, no?
Sí, però això, com ho fas, això? Què vols dir? Que no ens hi presentem, o què?
No, home, no, però...
A Madrid no pots anar al llançar,
però això precisament és el que t'estaves queixant fa 5 minuts.
Clar, no, ara has d'anar a totes i a girar al mitjó i dijous.
La meva pregunta relacionada amb dijous és... Jo sí que tinc el dubte que el Madrid, que el partit del dijous és probablement ara el més important de la temporada, perquè si t'obre la ferida i comença a sagnar,
clar,
això afecta a tot,
has d'anar a tot,
Copa, Lliga i a tot.
És que teniu raó, teniu raó.
Hi ha un partit de tornada, o sigui, has de veure que el Madrid elimina a casa.
Sí, però tens una gran oportunitat.
No, però és que ja no vaig a l'eliminació, la
classificació, tens una gran oportunitat el dijous.
Home, potser això a Camp Nou és diferent a si...
Però el tercer cop de puny a terra...
Ah, seria seguit.
Sí, correcte.
T'afecta de cara a diumenge. És que diumenge tornes a jugar a Lliga. O sigui, el que vull dir és que has de sortir del bucle, has de sortir el més ràpid possible. I el Madrid, de cop i volta, després que el Barça perd 2 partits seguits, té la sensació que dijous... ensuma la sang i que dijous et fot la tercera castanya i a l'equip del Barça, que deia la Maria després de la lesió de Pedri fa un any va començar a caure i no va frenar la caiguda, ara aixeca't. O sigui, i a mi sí que em preocupa, més enllà de si jugo la final de Copa o no la jugo, perquè és que no vaig tant a això. Jo tinc aquest neguit i la sensació que aquest partit ara es presenta que ens hem complicat la vida, que no era tan important, però cada cop i volta passa a ser vital. No sé què en penseu.
Sí, vaja, sí. El que dèiem, que és una oportunitat amb risc, perquè la ferida pot començar a sagnar de manera massa bèstia, però, home, a mi m'agradaria ser futbolista del Barça i que després d'aquestes dues ensopegades, sobretot la d'avui a Almeria, el pròxim repte fos el Bernabéu.
Però és cert que et pots redimir, però, o pots això acabar sagnant de manera brutal.
Mira, per, tant... sí, per explicar la ferida de la temporada passada, incloent el partit de l'Eintracht, els últims 9 partits van ser 4 derrotes, un empat i 4 victòries.
O també pot passar que el partit del Madrid, per la peculiaritat que té, que és que és un, els enfrontaments Barça-Madrid són la cosa més rara que hi ha ara mateix al món, perquè
sí, sí, sí,
el Madrid, que guanya tothom a Europa, que se'n va a Liverpool i fa 2-5, és capaç de perdre el Bernabéu amb el Barça 0-3 o 0-4.
És que jo crec que el Barça és dels pocs equips que no van acollonir-se ja,
sí,
contra aquella samarreta.
Però això jo crec que surt de la temporada, és a dir, tu després pots jugar amb l'Atlètic de Bilbao, amb el València, i no per haver guanyat el Madrid els guanyaràs fàcil, no? Aleshores,
no,
és un partit una mica oasi, eh? Una mica...
Ara, si perds a Madrid...
Un altre planeta.
Fort, jo el dia del... Jo crec que no guanyem el València. O sigui, si t'ho faig des del got mig buit, o sigui, jo crec que el Barça... I no vaig tant al resultat, perquè avui el que fa mal no és el resultat i que et quedes a 7. O sigui, el que fa mal no és això. El que fa mal és la sensació que l'equip no interpreta que el partit és vital, que no surt amb l'intensitat adequada, que, com diu la Maria, sense Pedri no hi ha futbol. Fa més mal això que els 7 punts, no? O sigui, passar la 8 a 7...
Sí, sí. Si avui perds Almeria perquè t'expulsen un jugador als primers minuts, després tens ocasions... Un estil partit contra l'Osasuna, doncs mira, escolta'm, no es pot guanyar sempre, però és que la imatge d'avui de l'equip és trista.
Carles, a la primera part hem parlat del migcamp, perquè ara vull parlar del migcamp, i has presentat balanç negatiu dels quatre. Tens dades de la segona part?
La segona part, Busquets la té positiva, que si ja no hi era. Paulo Torre també la té positiva. De Jong iguala com a la primera part, però molt, amb dades molt petites, una recuperada i una perduda. O sigui que diríem que l'únic que reverteix una mica és Busquets.
És que sense Pedri hi ha una sensació, també ho deia el Costa, que no sé si cal jugar amb quatre migcampistes, no sé què en penseu.
Jo crec que no. L'equip a la segona meitat, és veritat que ja anaves perdent, però tens el camp més obert, no obligues Alba a fer de... Alba o a Valde, si li toca, a fer molts metres. Frenkie de Jong, que ha de cobrir-li l'esquena, ja no té tanta presència per davant.
Sí, és com molt forçat tot,
tot
no?
Molt forçat.
Ara sou una mica avantatgista, però jo crec que Pablo Torrens s'ha ensenyat avui amb 15 minuts.
Sí.
Que pot agafar minuts de que sí, si és que hem de jugar amb 4.
Pel que hem vist, que hem vist, sí. I igual que pel que hem vist, Alarcón podria tenir
minuts.
Ah, però
recorda que no li han donat cap Ansu, perquè Ansu, clar, no se'ls...
Sí.
O sigui, no se'ls guanya, però és dur, això,
Sí, sí. El tema del migcamp és interessant, perquè vam sortir de Bernabéu a la Lliga amb les idees clares que no podíem jugar amb els dos extrems, i jo crec que tornem al Bernabéu amb el dubte sobre si hauríem de tornar a una fórmula més híbrida, no amb dos extrems, però amb un extrem, amb tres davanters. O sigui, si no tens Pedri, és difícil pensar que pots tenir el partit controlat, governat, domat, ho estem veient. Aleshores, si no ho podem fer, per què, quin sentit té jugar amb quatre migcampistes? Si entre ells ha d'haver-hi que si és Sergi Roberto, amb tot el respecte, no estic dient que siguin mals jugadors, estic dient que no tenen la naturalesa que reforça la idea de jugar amb el quart migcampista.
Hi ha una mica d'inèrcia.
Segurament. Bé, no ho sé.
A mi em fa la sensació que sí, perquè el partit d'avui, vaja, preparant-lo m'imaginava clarament Rafinha i Ferran Torres i Lewandowski.
Però una clarament. Cosa, si i en absència de Pedri o en absència d'algun altre migcampista, la idea era que si era un jugador que en partits durs anava bé perquè guanyava duels... Se suposa que jugarà que sí, no, el Bernabéu? Vam seguir aquesta lògica.
Se suposa. Però una altra cosa és si ho hem de fer.
Exacte. Sí. I ens quedem una mica amb la sensació de vols dir... Exacte. Vols dir...
Vols dir que és que el futbol, però... més enllà dels dibuixos i els esquemes, i és dels futbolistes, eh?
Clar, i del rol i de les naturaleses que barreges i les químiques que generes. O sigui, jo crec que està bé que parlem ja finalment del quart migcampista i el tercer davanter i no del 4-4-3, 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3, perquè en el fons el que està fent Xavi és que quan tu ajuntes jugadors d'una determinada família... tira l'equip cap a una banda i ens vam desprendre els dos extrems perquè l'equip es trencava, i ara que tenim quatre migcampistes però l'equip no s'ajunta perquè no tens la qualitat per governar el partit des d'aquesta superioritat numèrica, doncs potser has de passar a una altra cosa. Jo crec, Xavi, que el partit d'avui era clarament de tres davanters, però tinc una disculpa que li presento a Xavi, que és si tu et queda amb Ansu tocat, que no saps com evoluciona, et queden Rafinha, Lewandowski, Ferran, potser avui penses en el que ha de venir i dius, me'n guardo una a la banqueta, perquè no tens més davanters ja.
Ja, però aleshores el que ha de venir és la Copa, eh? Entenc què vols dir.
La Copa,
el Bernabéu, sí, sí. No? Bàsicament. Doncs, públicament el missatge que s'envia és un altre, i jo crec que el missatge, o sigui, el partit d'avui has de sortir a guanyar-lo com si fos l'últim de la Lliga i depengués el títol. Yeah. I si prens aquest tipus de decisions ja envies també un missatge al vestidor, no? Si és per això, que suposo que no ho haurà explicat a nivell intern.
Bé, anem a temes individuals per acabar. Va, hi ha alguns jugadors que, o sigui, a banda dels joves que us hagi agradat, si més no, la seva rebel·lió, ja no dic el seu partit.
Ferran.
O sigui, la seva voluntat. Qui?
Ferran Torres.
T'ha agradat, Xavi?
A mi m'ha semblat, sense estar tan brillant com contra el Cádiz, m'ha semblat que ha estat verinós amb les centrades i ha portat alguna cosa a l'atac tan tevi del Barça avui.
Tenim examen individual al laboratori de Ferran, Carles?
Sí, amb 90 minuts, 54 intervencions, prou bones en total. Ha recobrat dues vegades la pilota, n'ha perdut 4, dues passades de mèrit bé, per tant, passades verticals, perquè ens entenguem, 4 malament, i té 12 centrades, 8 centrades bones, 4 dolentes, i s'ha jugat 9 vegades a l'1 contra 1, de guanyar 4, i n'ha perdut 5.
No està tan malament, eh?
No, o sigui, com a mi...
Em semblen millors dades que sensacions que m'ha deixat a mi.
L'única dada que possiblement trobaríem a faltar és que no us he dit cap rematada, i és que no ha rematat.
Garri, què? No t'ha convençut?
Vaja, no m'ha entrat pels ulls, potser no m'hi he fixat prou en ell, però ara que les dades que es donen al Carles són bastant millors del que em semblava.
Però jo crec que ha tingut més voluntat que encert, no? Que també és alguna cosa, eh?
Sí, no, sobretot avui. Sobretot
Bernat.
Avui.
Ha fet un partit inferior al que va fer contra el Cádiz, i per tant per mi no suma. Avui era l'Almeria. No, perquè és davanter del Barça, ha de marcar diferències. Sí. Alguna ha d'anar, alguna centrada ha de tenir alguna rematada, ha de fer algun xut a porteria.
N'hi ha hagut dues que no ha trobat la rematada de miracle, eh?
El que diu el Xavi.
Potser
ha fet més que Lewandowski, no? Potser el que sí. Vol dir el Xavi.
No, compte Lewandowski, que ja vaig sentir l'altre dia que no es pot dir res de Lewandowski tampoc, perquè ui, no se'ns acudís, eh?
Tu tens permís. Què passa, Garri? Què et passa ara amb ell?
Home, doncs que avui, si no el fas a Manchester, fes-lo avui, o sigui, és el jugador
Almeria,
que t'ha de fer aquests gols.
Si no ho fas a Manchester, fes-ho a Almeria, acaba la frase.
Si no ho fas a Manchester, el marques a Almeria. I ni a Manchester, ni a Almeria.
No estem fins.
I s'ha de poder dir. No passa res.
S'ha de poder dir, però no podem fer res, ha de jugar.
No, perquè no hi ha res més, eh?
No, clar, sí. No, que jugui.
Animar-lo molt.
Clar, Robert, noi, va, espavila.
I Ricard, recordo, 8 intervencions a la primera part, 21 a la segona.
Bé, és que les 8 de la primera a mi em fan... Mira, és que em surten coses vermelles a la pell, eh? 8 intervencions en 45 minuts. O sigui, no el responsabilitzo només a ell, perquè l'equip li ha de fer arribar la pilota. Però sabeu el que vol dir 8? És que n'ha fet en 10 minuts a la segona part les mateixes que en 45 minuts. O sigui, 8 és... encara que sigui, baixo al mig camp a tocar-ne una, no? Entro en joc, participo, deixa-me-la tocar, deixa-me familiaritzar-me amb ella, no?
Sí, per mi Lewandowski ha representat a la primera meitat una mica la sensació de que el partit aquest hi havia alguns jugadors que els feia mandra. No sé per què. Perquè era Almeria, perquè venim de la tensió de Manchester...
Perquè venien cansats del viatge, que van arribar dijous, divendres de matinada, van viatjar dissabte...
No,
bé, sí, aquestes coses que formen part de l'ofici professional de futbol, no?
Clar, sí. Però sí, el meló Lewandowski el vam obrir, Garriga, i...
El vam obrir molt poquet.
Però tampoc, és que què podem fer més?
Les dades no són dolentes, eh? La Laia Tudel va explicar el divendres, potser, al Tot Costa, unes dades del laboratori, i la veritat és que excepte l'efectivitat en les rematades que acaben en gol, la resta de dades eren força similars les actuals amb les que tenia abans del Mundial. A mi em va sorprendre, la veritat.
Sí, però probablement el volum de les dades no deurien ser les mateixes, no? O sigui, el que vull dir és que si...
Similars.
Ah, sí,
les tens a mà, Carles?
Les
rematades... No.
Sí, hi havia una dècima de diferència.
Eren dades molt sorprenents perquè deien que el Lewandowski pre- i post-mundial
s'assemblava.
Eren pràcticament idèntics, sí, sí.
Però aquí avui, vam explicar
avui
que...
Avui hauran baixat, els d'avui, les d'avui hauran baixat.
Aquí al laboratori vau explicar sí. que rebaixaven, no?, les rebentades entre els tres pals, notablement.
No, notable... Mira, ara seria parlant de memòria, però no, no, notablement tampoc era tan significatiu.
Era l'encert, no?, potser, el fet de cada... quants xuts entraven.
Mm-hmm. Mira, però...
no sé. Bé, la qüestió és que no si està fent els gols que necessitem.
Exacte, si no tenim les dades ja ho repassarem, però el que és evident és que avui no hi ha participat, no ha tingut oportunitats de gol i va una mica en la línia d'estar passant una crisi, que també té dret a passar-la, si només és una crisi.
La dada que baixa més és que a premundial és 69% de les rematades anaven entre pals, al postmundial és el 58% de rematades van entre pals.
Jugadors que avui hagin penalitzat.
Eric.
Per exemple, jo començo. Jo crec que sí, li hem de donar descans. Porta molts minuts acumulats.
Bernat, dius?
Eric.
Has dit Eric?
Sí.
Informes interns.
Avui us portem algunes xifres que apareixen als informes del Barça i que il·lustren algunes de les virtuts i defectes d'Eric. El Barça, saben que Eric és un futbolista capaç d'anticipar-se i entendre el joc, segurament per això... Els informes és el central que més pilotes recupera camp rival, el central que més interromp els atacs rivals i dels jugadors que més passades completa. Quin és el problema? És especialment feble en el cos a cos. Com a exemple, el català té de llarg el percentatge més baix dels centrals de l'equip en duels aeris guanyats. Eric en guanya el 55%, Araujo, Christensen i Koundé en guanyen entre el 64% i el 67% dels duels.
Recordeu que quan sentiu informes interns és que el Bernat Coll està obrint una carpeta del que tenen els cos tècnic del Barça, de les dades internes que tenen el cos tècnic del Barça. Per tant, el problema d'Eric és amb els duels. Avui, és que avui ho hem vist molt, és que si hi ha partits en què, com avui, has d'atacar contra un bloc baix i has de defensar camp obert, potser no és el partit que ha de jugar Eric.
Clar. A més és que ve d'un tram que pràcticament no apareix, diria que tindria poc ritme de partits i el poses en un escenari que no l'afavoreix a les seves característiques. L'àrea, la defensa massa, de una manera massa tova. A camp obert no és el defensa del Barça que millor corregeixi, perquè no té tanta velocitat, o sigui, clar...
Bernat, què deies?
No, que tinc la sensació que la suplència d'Eric gairebé constant...
s'allargarà.
Està justificada i s'allargarà. Jo crec que el teu cos tècnic, i ara amb aquestes dades que potser ho reforcen, ja fa temps que tinc la sensació i fins i tot alguna informació que és que no l'acaba de veure. No l'acaba de veure perquè precisament... Bàsicament també per una qüestió que té mala sort, que és que la comparació amb els altres tres, Araujo, Christensen i fins i tot Koundé, és que, clar, les perd amb tots. Aleshores, em sap greu, perquè era un jugador que jo tenia la sensació que era un home de futur i s'està quedant. S'està quedant amb cara de suplent i amb cara de jugar contra el Cádiz i contra l'Almeria i tot i així pateix.
Maria,
sí anava a dir que no, que en la meva opinió també quan juga amb Christensen els dos són uns centrals que els agrada sortir amb la pilota
massa
i
semblants.
No és un tan posicional com podries dir Araujo, llavors jo crec que en aquest sentit tampoc el beneficia jugar amb algú com Christensen. Òbviament que no estic dient que no hagi de jugar Christensen, sinó que són...
que jugués al costat d'un corrector
sí,
com Araujo.
Sí, que ell tingués
no?
potser una llibertat més de poder, que òbviament un central del Barça hauria de jugar bé en duels directes, però que amb Christensen són massa semblants, crec.
Garri?
I desprèn aquesta sensació d'inseguretat que això tampoc suma ni per ell, ni pels companys, ni pels que ens ho mirem des de fora i a mi em fa patir, és veritat, em fa patir perquè, no ho sé, no em decep una mica el rendiment, certament.
Xavi?
Sí, en aquesta línia. La veritat és que a mi és un jugador com a concepte que m'encanta perquè condueix bé la pilota, és valent, anticipa sobretot al camp rival, persegueix el davanter que intenta arrossegar-lo fins allà on calgui, però després té aquests dèficits i ara per ara el Barça no és tan dominant com per no afrontar un partit o amb Araujo o amb Koundé a l'eix de la defensa.
Doncs la Maria ens havia dit que el Barça no havia perdut mai contra l'Almeria, ha arribat avui. Per cert, Mireia, hi ha alguna declaració més?
Podem sentir De Jong als micròfons de Movistar on ha començat parlant que estan decebuts amb l'oportunitat perduda d'avui.
Estamos muy decepcionados. Tuvimos la oportunidad de ponernos a 10. Ahora todavía 7, pero es que no esperamos perder este partido.
No esperáis perder este partido. No sé si os ha sorprendido quizá el planteamiento de la Almería, que es verdad que veíamos otros partidos o los últimos partidos y defensivamente no estaban tan bien como han estado hoy.
No, ellos han estado muy bien defensivamente, la verdad. Hemos puesto muchos centros, especialmente segunda parte, y han defendido bien, pero obviamente nosotros tenemos que hacerlo mejor y crear mucho más peligro.
La última, Frenkie, ¿qué autocrítica haces? ¿Qué destacarías de lo que debe aprender hoy el Barça?
Que siempre tenemos que estar muy concentrados, a tope. No hemos arrancado bien el partido y luego cuando no arrancas bien y ellos marcan, cuesta mucho ponerse en el partido y yo creo que ha sido eso hoy.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor jugador de l'Almeria. Un Barça 0 al Costa Butata de Jong. Bernat Coll.
Rafinha.
Xavi Campos.
Ferran Torres.
Albert Mora.
Per la rematada, Alarcón.
Marc i Carles.
Ter Stegen.
Bernat Soler.
De Jong.
Ricard.
Ferran.
Mireia.
De Jong.
Garriga. De Jong.
Doncs diria que Ter Stegen.
I us he de dir que els oients, tothom ens comentava que no volien votar cap. És a dir, avui la indignació ha estat una mica gran, però al final els que han votat més ha estat a De Jong, també. Per tant, avui acaba guanyant, però
mira,
crec...
A França votaran a Mbappé o Messi, ara mateix a 5 minuts del descans. Marsella 0, PSG 2, ha marcat un gol Mbappé, un gol Messi.
Molt bé, els oients sempre tenen la raó i em sembla molt bé que avui els hi costi, perquè nosaltres jo crec que hem votat una mica de manera forçada, però és el que té, trobar el millor jugador. Garri, ànims, que no passa res.
No,
ara ho remata
no.
El Guillem, això.
Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Mal dia per volar, però també avui, toca.
Toca. Primera part de les més infernals. Ni un sol xut entre pals. Sense Balde, Koundé, Araujo, Pedri, Dembélé. És gairebé impossible que la cosa surti bé. I hem sortit sense la gana que cal per sumar fora. I Lewandowski no l'olora. El culer comença a desesperar-se. No Pedri, no Barça. A la segona volem i anem, però falta talent. Torquemada demana paciència, però aquí ningú marca la diferència. Per fer gol, primer haurem de jugar a futbol. Pengem pilotes com qui compra loteria. No em puc creure que perdrem el Maria. Dues seguides, dues patacades en 4 dies. Justament hem fet figa el dia que podíem sentenciar la Lliga. El culer té por a tornar al Via Crucis. Portem massa anys de creu. Dijous haurem de ressuscitar el Bernabéu.
Sí, senyor, mai millor dit. Aquesta frase final ens queda com a comiat. Gràcies, Guillem.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio.
L'app de Catalunya Ràdio.
Escolta'ns com i quan vulguis.